Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Buenas noches, 22:06, 21 de marzo de 2021. Por fin ha llegado la hora, por fin ha llegado la noche de que Rocío Carrasco nos cuente en la serie documental qué ha sucedido con su vida. Lo va a hacer en la serie que lleva por título Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Així comença la sèrie documental de Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva, un gran esclat mediàtic que ha generat l'efecte Rocío. Es veu que ha disparat en un 42% a tot l'estat les trucades sobre violència masclista i a Catalunya un 60% més de dones que van trucar al 900-920 de l'Institut Català de les Dones, fins a 75 en un sol dia. Però Telecinco és una cadena que durant més de 20 anys ha sigut plataforma d'agressió contra la mateixa Rocío Carrasco. Ara, quan els ha convingut, han fet un gir i donant suport a la víctima per denunciar els maltractaments, per a continuació permetre doncs, que ell mateix la torni a amenaçar mantenint un maquiavèlic espectacle en antena, tal com ha denunciat Mònica Planes, que és crítica de televisió del diari Ara. Mònica Planes, haurà estat positiva aquesta denúncia televisiva? Bona nit.
Hola, bona nit. Cada vegada, a mesura van passant les setmanes des que va començar la sèrie, em costa més dir que aquesta sèrie ha sigut positiva. Si bé és inevitable dir que efectivament, si això va generar trucades en els telèfons d'ajuda a les dones que pateixen violència masclista, és positiu i, per tant, només que aquesta sèrie salvi o ajudi una sola dona, doncs és benvinguda en aquest sentit, si serveix per això. Hem de dir que han augmentat les trucades, però no les denúncies, que és molt diferent, però bé, en tot cas, potser ha fet una tasca pedagògica. Amb tot, a mesura van passant les setmanes, i ara sentíem en el fragment aquest de veu que tot això va començar el 21 de març, l'espectacle cada vegada se'ls està escapant més de les mans. I això vol dir que cada vegada fa menys aquesta funció social, entre cometes, que des del meu punt de vista els ha servit de coartada i que ni ells mateixos esperaven, però el que està fent és generar un espectacle que està generant molta violència contra la mateixa víctima. O sigui, està revictimitzant Rocío Carrasco.
I convertint, Mònica, aquesta violència contra la dona en un entreteniment banal, Telecinco no està organitzant un espectacle cínic?
Sí, totalment. Que se li està escapant de les mans, a més, perquè si tenim en compte que el detonant de tot això és un maltractador, crec que ell juga amb foc. Malgrat veiem a Rocío Carrasco a la televisió amb actitud més empoderada del que ha estat durant tots aquests anys, és una dona en una situació de vulnerabilitat molt important i un maltractador del nivell que ella ha pogut demostrar és un home molt perillós i des del meu punt de vista és estar jugant amb foc perquè com més es portin les circumstàncies al límit, més em fa patir que això comporti conseqüències perilloses o que hàgim de lamentar on la televisió hi tingui un paper determinant.
I podríem dir que estem davant d'un tot per l'audiència?
Sí, per descomptat. I fixa't en un exemple que et posaré ara. Des de que comença aquesta sèrie documental i diuen que per responsabilitat acomiaden el maltractador Antonio David de la televisió com per no fer aquesta mena de doble joc tan descarat, a continuació contracten la dona d'Antonio David per ser concursant de Supervivientes. Per tant, la manutenció familiar del maltractador continua funcionant. Jorge Javier diu que no utilitzarà la concursant per alimentar el tema i al cap de dos dies ja ho està fent. El programa destaca com a millors moments els instants en què aquesta concursant fa menció d'aquestes circumstàncies. Paral·lelament, Ana Rosa contracta a la filla de Rocío Carrasco amb qui està enfrontada. Per tant, fa servir també a la filla de Rocío Carrasco per treure aquest tema, tot i que inicialment diu que no l'utilitzarà per això, i al cap de dos dies l'utilitza també per alimentar aquesta trama. I ja és mediodia, contracta a la tieta, la Rosa Benito, també per alimentar més aquesta trama, no? Per tant, això és un tot per l'audiència, això és un exercici de cinisme televisiu brutal, perquè, a més, tots aquests personatges el que estan fent és generar un relat que va en contra de la víctima. I per tant, és cruel.
Per tant, ajuda poc al feminisme?
Absolutament. Sí, aquesta pretesa lectura feminista que es va veure o es va voler llegir al principi, tot i que hi ha persones que han volgut participar d'aquest espectacle amb voluntat molt noble, precisament feminista i pedagògica. Ho està fent bé, però queda tot devorat per un context que el fa, diguem, molt difícil d'assumir des del meu punt de vista, com dir, bueno, és que és el feminisme que arriba més gent. No sé fins a quin punt l'estan embrutant tant, l'estan interrompent tant, l'estan tallant tant, l'estan qüestionant tant el dia que, per exemple, aquesta sèrie documental ha anat perdent una mica d'audiència, tot i que l'audiència sempre ha sigut bona, però si el primer capítol va fer un 33% d'audiència i el cinquè en va fer un 25%, després van fer la idea de fer una entrevista en directe per tornar a reactivar el tema, no? I l'audiència va ser absolutament extraordinària un altre cop en el 33% d'audiència a Espanya i el 31% a Catalunya. És una barbaritat, és una barbaritat. Però, en canvi, l'espectacle és molt més descarnat, és molt més caòtic i és molt cruel amb la protagonista, no? I se li fan preguntes que la tornen a fer responsable d'aquesta situació. Per exemple, una persona que li preguntava que si havia mantingut o si havia estat realment tan fotuda i tan malalta i amb tants ingressos hospitalaris i amb tanta medicació, com és que en tantes fotos tenia més bon aspecte, no? Com si l'aspecte físic d'una dona pogués determinar o servir de pista de si està sent maltractada o no, o perquè deia que era feliç si estava sent maltractada, quan dius, bé, ningú diu que les dones maltractades siguin sinceres i ho vagin explicant, al contrari, hi ha aquesta actitud d'amagar allò que t'està passant i fer veure que tot va bé, no? Però, en canvi, aquestes preguntes es reiteren d'una vegada i una altra, que acaba generant un missatge absolutament contrari a l'audiència, que és, si tu denuncies uns maltractaments, o si tu vols defensar-te d'una situació d'assetjament i maltractament, hi haurà persones que et faran moltes preguntes i que qüestionaran tot el que tu has fet en el passat. Clar, això fa por. Si tu, a més, ets una persona en una situació de fragilitat, de vulnerabilitat, d'inseguretat personal, de molt baixa autoestima, el fet que els altres et preguntin i et qüestionin i et posin en dubte, quan estàs en aquesta situació és molt més difícil defensar-te d'això. És més, tu moltes vegades penses, tenen raó, jo no vaig actuar com tocava, jo ho vaig fer malament i per tant és culpa meva. Per tant, en certa manera, tot i que hi hagi aquesta part de pedagogia sobre la violència o hi ha un missatge maquilladament feminista, també hi ha uns valors molt masclistes encara que alimenten aquests punts de vista convençuts de que les dones són unes mentideres que van a fotre els exmarits perquè les han deixat, no? No, cada vegada em costa més veure-hi aquesta vessant feminista i social.
I Mònica, Telecinco és un canal masclista?
Totalment. Telecinco és un canal, entre moltes altres coses, masclista, per la manera com es cullen i tracten les dones, pels estereotips que han venut. Recordem, des dels seus inicis, les famoses mamachichos que arrencaven la programació de la cadena. Forma part de la línia editorial creada per Berlusconi en un determinat moment, on la dona té un determinat perfil o un determinat estereotip i unes determinades funcions en la cadena, i els homes en tenen uns altres. Tot això ho han intentat anar fent evolucionar, però malgrat tot continua sent utilitzant uns estereotips masclistes. I a l'hora de jutjar en el Sálvame, encara que Jorge Javier digui que és un programa de rojos i maricones i faci aquesta cosa més d'esquerres i més progressista i més inclusiva, si tu vols, la manera que tenen els personatges d'aquest programa d'atacar-se entre ells, molts cops obeeixen a conductes absolutament masclistes.
Ens ho diu Mònica Planas i Callol, periodista especialitzada en crítica televisiva des del diari Ara i El Mundo Deportivo. Col·labora en diversos mitjans i és professora a la Universitat Ramon Llull. Mònica, t'agraïm molt aquest temps, i abans d'acomiadar-nos et faré una pregunta que fem a tothom. Què és la vida per Mònica Planas?
Què és la vida per Mònica Planas? La vida per Mònica Planas, ostres, m'has agafat una mica...
En general passa al 99% de casos. Eh?
Infraganti. La vida per mi és la tranquil·litat, viure tranquil·la i en pau. Aquests són els moments que més sento que visc.
Doncs repeteixo, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que estàs fent.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.